Benvinguts, amics, a un nou Somnis d'Andròmeda. Com ja he comentat aquí més d'una vegada, durant uns anys vam fer un programa a l'emissora Ràdio 90 anomenat Camps Magnètics amb una temàtica força similar a aquest Somnis d'Andròmeda, un programa en 36 capítols que, per cert, encara podeu escoltar a l'enllaç Camps Magnètics de la columna de la dreta d'aquest blog. Precisament, l'últim programa de la sèrie es titulava Herois de l'Espai i estava dedicat a alguns dels homes i dones que han fet possible al llarg dels anys el gran somni de la conquesta de l'espai. Allà fèiem referència de manera especial als pioners en aconseguir fites històriques, aquells que van assolir rècords encara perdurables o que van ser els primers en intentar-ho. El programa d'avui serà com una mena de complement d'aquell, com una segona part, amb nous rècords o primeres vegades i amb alguna rectificació, perquè afortunadament això de l'exploració de l'espai és una activitat dinàmica que es mou constantment i hi ha com a mínim una dada d'aquell programa que en poc més de 3 anys ja ha quedat desfasada. Comencem, doncs, aquest Somnis d'Andròmeda. En aquell programa Herois de l'Espai, parlant dels vols suborbitals, aquells que com a mínim s'enfilen fins als 100 km d'altitud, comentàvem que la persona de més edat que havia volat l'espai era ni més ni menys que William Shatner, el mític capità Kirk de la sèrie Star Trek. I en aquell moment, octubre del 2022, això era així, era veritat, Shatner ho va fer amb 90 anys d'edat en un vol organitzat per Jeff Bezos, l'amo d'Amazon, a través de la seva companyia Blue Origin. Això va ser el mes de juliol del 2021. Però 3 anys després, al maig del 2024, el rècord ja havia canviat de mans. Ara, el propietari és l'astronauta Ed Dwight. Per molt poc, això sí, Shatner va volar amb 90 anys i 205 dies d'edat. Ed Dwight ho va fer també amb 90 anys i, atenció, 253 dies. És a dir, només el va guanyar per 48 dies de diferència. La història d'Ed Dwight és molt, la veritat, molt interessant. En realitat, aquest home ostenta dos rècords, el de la persona de més edat que ha volat a l'espai, ara ho dèiem, i el de la primera persona negra triada astronauta. Diem triada, sí, però sense poder exercir com a tal per una qüestió simplement racista. Resulta que a principis dels anys 60 va rebre l'entrenament per convertir-se en el pioner dels astronautes afroamericans, però l'assassinat del president John Kennedy el 1963 va refredar la política de potenciar el paper de les minories en la cursa espacial. Amb tot això, el somni d'Ed Dwight, aquest somni que tenia ell d'arribar a la Lluna, va quedar en res. L'home va haver d'esperar 63 anys, ni més ni menys, fins a aconseguir sortir a l'espai en aquest viatge més modest que dèiem del 2024, també organitzat per Blue Origin. Després d'aterrar, Dwight es va aturar als esglaons fora de la porta, va aixecar els braços i va dir: "Això ha trigat molt a arribar, i tant, bé prou que ho podia dir." Per Però deixem ara els vols suborbitals i reculem força més en el temps. Quedem-nos amb la Luna 3. La Luna 3 va ser una sonda espacial soviètica llançada el 4 d'octubre del 1959. Va ser la tercera sonda enviada amb èxit a la Lluna i un primer triomf de la humanitat en l'exploració de l'espai. Però per allò que serà recordada sempre la Luna 3 és per haver estat la primera sonda que va fotografiar la cara fosca de la Lluna. Tot i que va aconseguir fotografies més aviat pobres, van ser les primeres imatges d'aquesta cara oculta de la Lluna. Faltaven encara 14 anys perquè Pink Floyd publiquessin el seu mític àlbum The Dark Side of the Moon, la cara fosca de la Lluna. I què va veure la Luna 3? Doncs en les imatges es podien veure terrenys muntanyosos molt diferents dels de la cara visible i només dues regions planes i fosques que es van anomenar Mare Moscoviense, Mar de Moscou, i Mare Desideri, Mar del Desig. Es van prendre un total de 29 fotografies cobrint el 70% de la cara oculta. La Luna 3 encara és pionera en una altra cosa. Va ser la primera nau en operar amb energia solar. Tenia diversos panells solars a la part inferior i superior del cilindre que obtenien energia solar fotovoltaica. I a més de tot això, la Luna 3 va ser objecte d'un episodi d'espionatge rocambolesc i impressionant, un episodi que està tan ben explicat a la Viquipèdia en català que em permeto llegir el text sencer. Diu així. L'any 1959, en plena Guerra Freda, un grup d'agents secrets robà, estudià i retornà el satèl·lit Luna 3 sense que les autoritats soviètiques se n'adonessin. Eduardo Díaz Silvetti, un exespia mexicà, va ser l'arquitecte d'aquest pla en col·laboració amb la CIA. La missió emprà una sèrie de distraccions, una avaria mecànica del camió que transportava el satèl·lit, un embús de trànsit, que desviaren l'atenció dels guàrdies soviètics, substituint el conductor del camió i traslladant el satèl·lit a un magatzem de fusta. Allà, un equip d'enginyers de la CIA, incloent-hi Sidney Wesley Finner i San Bernardi, el desmuntà. Finner, reclutat per la CIA durant el seu últim any a Yale i expert en lingüística russa, va ser crucial en l'anàlisi tècnica del satèl·lit. San Bernardi, un veterà de la CIA amb una llarga carrera en operacions encobertes, va supervisar la missió. A contrarrellotge, es fotografià i analitzà cada component, extraient peces de motors, components interns, raspadures de les aletes del coet i restes de combustible. Fins i tot es replicà un segell soviètic per no deixar rastre. A les 3 de la matinada acabaren la presa de dades, però encara calia tornar-lo a muntar i retornar-lo a l'estació de tren amb el conductor original, cosa que s'aconseguí sense aixecar sospites dels agents soviètics. Les mostres robades i les fotografies van ser enviades als Estats Units en un vol privat. La informació obtinguda va ser crucial pel programa espacial nord-americà, ajudant a desenvolupar el satèl·lit espia Corona i proporcionant informació sobre la capacitat dels míssils soviètics. La història d'aquest robatori va romandre en secret durant dècades. Silvetti va publicar un llibre sobre l'operació i la seva participació va ser confirmada per antics funcionaris de la CIA. Finalment, els documents desclassificats per la CIA el 2019 van confirmar molts detalls de l'operació, revelant la magnitud i l'audàcia del robatori. No cal afegir-hi res més. reculem una miqueta més sense deixar l'antiga Unió Soviètica. Dos anys abans de la Luna 3, el 1957, es va enlairar a l'espai l'Sputnik 2, la segona nau espacial llançada a l'òrbita terrestre després del mític Sputnik 1, que, com sabem tots, evidentment va ser el primer satèl·lit artificial de la història. Si va ser la segona, per què la portem a aquest programa que parla de rècords i primeres vegades? Doncs perquè l'Sputnik 2 va ser la primera nau a portar un animal viu, la no menys mítica gossa Laika. Laika, bordadora seria la traducció del rus, va ser seleccionada d'entre 10 candidats pel seu temperament dòcil. S'explica que era una gossa de carrer de Moscou que pesava aproximadament 6 quilos i tenia 3 anys quan va ser capturada. La cabina pressuritzada a l'Sputnik 2 permetia suficient espai perquè la gossa jegués o s'estigués dempeus, i inclús la van encoixinar. Un sistema de regeneració d'aire li proporcionava l'oxigen, els aliments i l'aigua es van dispensar en una forma gelatinitzada. Laika va ser encadenada al seu lloc i dotada d'un arnès, una bossa per recollir els residus i electrodes per monitorar els signes vitals. També se li va dissenyar un vestit especial. Però Laika no va sobreviure gaire temps a l'experiment. El cert és que l'Sputnik 2 no estava preparat per tornar a la Terra de manera segura, per la qual cosa ja se suposava que Laika no sobreviuria al viatge. Els científics soviètics van planejar sacrificar-la amb menjar enverinat que Laika hauria consumit després de 10 dies. De tota manera, el destí de l'animal no va ser el que se li havia planejat. Durant anys, la Unió Soviètica va donar explicacions contradictòries sobre la mort d'aquest animal, però, pel que sembla, Laika va morir entre 5 i 7 hores després de l'enlairament a causa de l'estrès i del sobreescalfament de la nau. Efectivament, Laika va sobreviure poc temps a l'aventura, però en canvi el seu nom i la seva gesta no s'han oblidat mai. Ja va ser molt popular en aquell moment, ja va ser molt popular a finals dels anys 50, però amb el pas del temps la seva llegenda podríem dir que s'ha anat engrandint. Apareix, per exemple, això és curiós, en novel·les de ciència ficció, com ara Intervention, intervenció de l'escriptora Julian May, que relata, atenció, que Laika va ser rescatada a l'espai per extraterrestres. I si ens fixem en el món de la música, hi ha un grapat de cançons anomenades Laika i almenys tres grups que porten aquest nom. Un és la formació britànica Laika, que a més va posar l'imatge de la gossa a la coberta dels seus tres primers àlbums publicats a la dècada dels 90, una imatge molt visible, sobretot a la portada del tercer, on hi trobàvem, també per altra banda, aquest fascinant tema, un Unaisi. Ara passem de l'antiga Unió Soviètica als Estats Units, de la dècada dels 50 a la dels 60 i dels Sputnik als Apollo.
We are go for Apollo 7 at this time. 5, 4, 3, 2, we have ignition.
Així s'enlairava de la Terra l'Apollo 7 l'11 d'octubre de 1968, una expedició encapçalada pel comandant Walter M. Schirra. L'Apollo 7 es va quedar a l'òrbita terrestre per fer comprovacions sobre el funcionament de la nau de cara a l'imminent viatge a la Lluna i va ser pionera en diversos aspectes que val la pena tenir en compte. En primer lloc, va ser la primera missió espacial nord-americana formada per tres homes, cosa que després va passar a ser habitual. En segon lloc, va ser la primera expedició on les tasques que feien els membres de la tripulació a bord de la nau eren retransmeses en directe per televisió a tot el món. I en tercer lloc, l'Apollo 7 va viure el que es va anomenar, de manera força exagerada segurament, la primera guerra a l'espai. Una guerra, entre cometes, entre la tripulació i el control de la missió. Walter Schirra i els seus dos companys no estaven d'acord amb moltes de les instruccions que rebien de terra i es va generar un mal rotllo, podríem dir, considerable. A sobre, els tres expedicionaris van agafar un bon refredat allà dalt l'espai i també discrepaven del control de la missió sobre quina era la millor manera de tractar-lo aquest, diríem, refredat. En fi, tot plegat, una mica caòtic, però al final els resultats de l'Apollo 7 van ser molt positius i van donar pas a una expedició encara molt més capdalt. Sí, la següent expedició, l'Apollo 8, va tenir lloc durant els dies de Nadal de 1968, només dos mesos després de l'Apollo 7, i va ser pionera en un grapat de coses. Va ser la primera missió tripulada en sortir de l'òrbita terrestre, arribar i orbitar la Lluna i tornar després a la Terra. Els tres membres de la tripulació, formada per Frank Borman, James Lovell i William Anders, van ser els primers éssers humans en veure la Terra completa des de l'espai. Van ser també els primers en veure la cara fosca de la Lluna amb els seus propis ulls. Recordem que la Luna 3 soviètica només la va fotografiar. I van ser els primers en veure sortir la Terra des de la Lluna, més exactament hauríem de dir des de l'òrbita de la Lluna, perquè mai van trepitjar la Lluna. Això va ser la nit de Nadal de 1968, un moment que van immortalitzar amb una mítica fotografia que podem dir que és una de les més icòniques de tot el segle XX. Our flight control team here in Mission Control has examined the data and it looks good. So we have a combined crew ground decision. We are go, repeat go for lunar orbit insertion 1. Però a més de fotografiar la Lluna, aquella nit de Nadal, Borman, Lovell i Anders van estar molt ocupats, entre altres coses llegint els primers versos del llibre del Gènesi en una transmissió televisada que va ser la més vista de la història fins a aquell moment.
We are now approaching lunar sunrise and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. That it was good. And God divided the light from the darkness.
And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters.
una lectura que després ha aparegut en diferents obres musicals, la més important de les quals probablement sigui el tema d'obertura de l'àlbum The Songs of Distant Earth de Mike Oldfield de l'any 1994, un tema titulat molt adequadament In the Beginning. Per acabar sobre l'Apollo 8, hi ha un fet anecdòtic que és de collita pròpia i és que preparant aquest programa m'he adonat que els tres membres d'aquesta expedició han estat molt longeus, han viscut molts anys. Frank Borman va morir als 95 anys, James Lovell va morir l'any passat als 97 anys i William Anders va viure una mica menys, 90 anys. Però la cosa no acaba aquí. A les expedicions Apollo sempre n'hi havia una de reserva per si hi havia algun problema amb la titular. Doncs bé, dels tres membres de l'expedició de reserva de l'Apollo 8, excepte Neil Armstrong, que uns mesos després seria el primer home a trepitjar la Lluna i que va morir als 82 anys, que tampoc està malament, els altres dos, que encara són vius, almenys en el moment de gravar aquest programa, també han resultat molt longeus. Fred Hayes té 92 anys i Edwin Booth Aldrin, el segon que va trepitjar la Lluna, en té 96, ni més ni menys. Sembla, doncs, que viatjar a la Lluna, o si més no, a la seva òrbita, és un elixir per prolongar la vida humana. Tot i que algun d'ells, concretament James Lovell, ho va passar molt malament més tard com a membre d'aquella fallida expedició de l'Apollo 13.
Houston, say again, please.
Houston, we have a problem.
Tornem ara des dels anys 60 i 70 fins a temps més actuals, temps caracteritzats, com sabem, per l'entrada de les empreses privades en el procés de colonització de l'espai. I si hi ha una empresa que destaca poderosament en aquest camp és, sens dubte, SpaceX d'Elon Musk. La llista de les fites aconseguides per SpaceX des de l'any 2008 fins ara és inacabable. Ens quedarem només amb la més recent, si no anem equivocats. Ens referim a la missió anomenada Polaris Dawn, que va sortir de la Terra el 10 de setembre de 2024 a través de la càpsula Dragon. La tripulació de la Polaris Dawn la conformaven 4 persones, 2 homes i 2 dones, i aquests són els principals rècords que van aconseguir durant els 5 dies que va durar la missió. En primer lloc, és la tripulació que ha arribat més lluny de la Terra des de l'última missió Apollo, l'Apollo 17 del 1972. Concretament, la Polaris Dawn va arribar a 1.400 km de distància, més de 3 vegades més la distància que hi ha amb l'Estació Espacial Internacional. En segon lloc, les dues astronautes de l'expedició, Sarah Gillis i Anna Menon, es van convertir en les dues dones que han arribat més lluny en la història de l'exploració espacial, superant el rècord que des de l'any 1990 tenia Catherine Sullivan en la missió que va posar en òrbita el telescopi Hubble. En tercer lloc, és la primera missió privada que va incloure un passeig espacial. I en quart lloc, Sarah Gillis, amb només 30 anys d'edat, es va convertir en la persona més jove, fins ara almenys, en participar en un passeig espacial. Déu-n'hi-do, no? Doncs encara ens en deixem alguns per allò de no aclaparar massa amb les dades i amb les dates. Tots aquests projectes van fent més llarga la relació d'homes i dones que han donat un pas, sigui més gran o més petit, per viure en primera persona l'experiència del vol a l'espai. Una part d'aquesta gent són simplement turistes espacials, en van parlar en un programa anterior de Somnis d'Andròmeda, que encara podeu escoltar al nostre arxiu d'àudio. Allà comentàvem que el primer turista espacial va ser Dennis Tito, que va viatjar a l'Estació Espacial Internacional l'any 2001. Però qui va ser la primera turista espacial? Doncs Anousheh Ansari, que va fer el mateix trajecte que Tito cap a l'Estació Espacial Internacional 5 anys més tard que ell, el 2006. Anousheh Ansari és una enginyera i empresària iraniana que, per descomptat, també és el primer ciutadà d'aquell país en viatjar a l'espai. Curiosament, un dels companys d'Ansari en aquell vol va ser Miguel López Alegría, que també ostenta ell un títol, el de ser el primer espanyol que ha viatjat a l'espai, si bé és veritat que ho va fer representant no Espanya, sinó representant els Estats Units. I això dels turistes espacials, també és una llista que es va ampliant any rere any. Sabíeu que també hi ha hagut un primer pallasso a l'espai? Doncs sí, es diu Guy Laliberté i és un canadenc del Quebec conegut per ser el fundador i director del famosíssim Cirque du Soleil. És també una de les grans fortunes mundials. Va viatjar a l'Estació Espacial Internacional l'any 2009. Així acabem. Com tot allò que té relació amb el món de l'espai i de la ciència en general, una part d'aquest programa que ara acabeu d'escoltar té data de caducitat. Algun dia, més aviat o més tard, alguns d'aquests rècords hauran estat superats per altres noves fites humanes. Les dades estaran, doncs, obsoletes. No així les primeres vegades, que aquestes mai els podran arrabassar els seus protagonistes. Ells sempre seran els primers. En qualsevol cas, uns i altres mereixen ser recordats i homenatjats com esglaons imprescindibles per construir allò que alguns anomenen l'escala cap al cel.
all the